Onda Cero Catalunya. A Barcelona 93.5 FM. A Girona 98.9. A Lleida 94.1. A Tarragona 95.3. A Vilanova 96.3. I a l'Alt Maresme 102.4.
La 1:05, enfilem la segona hora de programa aquí a la ciutat. De seguida, Pedro Palau Pons ens explicarà això que diuen els físics, que estaríem vivint a Matrix, eh?
Un holograma. A mi no, això m'ha agradat, eh? Com a idea.
Un holograma gegant, l'univers hologràfic. Però hem de també saber què pensa la nostra audiència envers la pregunta del dia. Teniu problemes de soroll, d'incivisme, a prop de casa vostra? Per què hem plantejat aquest tema? Perquè la síndica de Greuges ens explicarà que sí, que hi ha molts ciutadans, sobretot a la ciutat de Barcelona, que tenen aquest problema, i ella s'encarrega de gestionar aquesta problemàtica amb l'Ajuntament.
Exacte, i ens parlarà, doncs, quines són les queixes que ella ha rebut, que, per cert, si voleu parlar amb ella, també podreu fer-ho trucant als nostres telèfons, i també quines són les propostes o els plantejaments que ella ha fet a l'Ajuntament de Barcelona perquè posin fil a l'agulla sobre tota aquesta qüestió.
El que està clar és que el metro molt soroll no fa.
No.
El tren una miqueta més. El metro,
com allò que va soterrat.
Va per sota terra. Va. Metrobús, tramvia, Renfe, Rodalies. Volem saber com està la xarxa de transport públic metropolitana a hores d'ara.
Doncs marxem fins al Transmet. Marta Pérez, molt bon dia.
Hola, bon dia.
T'ho diràs?
Sí, doncs ara mateix parlem de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, ja que no hi ha incidències, segons ens indiquen, metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Això és tot de moment des del Transmet. Bon dia.
Bon dia i moltíssimes gràcies. Des d'aquí un petonàs a Marta González Peláez, que s'ha estat preocupant, la gran professora de protocol, tots els dies, de com estava de l'esquena, si necessitava alguna
cosa. I que, per
un
cert...
Un petó enorme, Marta, t'estimem.
Ha sigut una de les persones que ha contestat a la nostra pregunta del dia i parla dels gossos, que aborden, que en comença un i després acaba sent un concert.
Sí, sí, el lladroc de concerts, jo vaig haver de marxar d'una casa per això, que estava super a gust, però el veí tenia un gos que bordava, l'altre també, es va contagiar, i a més jo sóc molt amant dels gossos. Vull dir, jo no odiava el gos, odiava la persona que el deixava abordar. Però clar, el gos, pobre, s'està tot el dia sol i per la nit sol, doncs fa el que pot. Tenim trucada d'aquí...
De la Sisca.
De la Sisca.
Sisca, bon dia, buenos días.
Hola, bon dia.
Escolta'm, explica'm, tu tens problemes de soroll, d'incivisme a prop de casa teva? És la pregunta del
pues
dia.
Sí.
Sí?
Sí.
Quins?
Doncs pues mira, jo no sé qui serà una tal Montse, però obren la porteria i comencen a parlar escala Montse! Això, a les 10 de la nit,
què
imagina't.
Què dius?
La primera vegada, el cor el tenia aquí a la gola. Vaig sortir i no hi havia ningú. I el segon dia li vaig dir...
Però què és, tipus... Montse! O tipus... Montse!
No, Montse!
Què és? El segon. Val.
El segon. I llavors em vaig sortir per la finestra i li vaig dir, escolta'm, sisplau, que és una hora que tens que descansar. Oh, que t'ho perdis. Saps el que em va dir?
Què?
Et criden a tu? No. Doncs pues tu el que has de fer és ficar-te a casa teva.
Ah, perquè ella cridava la Montse, clar.
Clar, perquè ella que cridava era la Montse.
I encara no m'has brinat qui és la Montse?
Doncs pues no.
I això passa sovint, dius?
No sé qui és la Montse, perquè a l'escala tenim una, però és molt petita, i aquesta Montse jo no crec que la cridin amb ella.
No, bueno, igual sí.
Des del
sí.
Carrer.
En fi, doncs el crit de Montse, que molesta molt a casa de la Sisca. Sisca, ens has de dir un número d'un al 10, ara, va.
De 2 al 10, al 7.
Al 7. Doncs t'emportes una ampolla de cava rosat, de xamós.
Molt bé.
Oh, ben fresquet. És una cosa, una meravella,
eh? Que bo.
Vinga.
Amb unes pastetes salades.
Correcte, correcte, t'ho vas dir.
Ja s'ha muntat un planazo aquí, la Sisca, en un moment, eh?
I tant. Gràcies, Sisca.
Molt bé.
Adéu.
Adéu, gràcies.
Seguim esperant més trucades, 933424757. I us he de dir que si esteu pensant a fer la reforma de la cuina, del bany, de tota la casa, si heu comprat un pis i el voleu reformar sencer, a Lujo Dux s'adapten segur que el pressupost que disposeu. I en menys d'un mes ho tindran tot acabat. Els banys, el parquet, les portes, la pintura. Lujo Dux són els més grans especialistes en mampares de bany i reformes de la llar. Estan al carrer Sants 316, al costat del metro Badal, o trucant al 93-448-1768. 93-448-1768 o a lujodux.com. Com sempre, us canvien la banyera antiga per una completa dutxa i ho fan d'un dia per l'altre. Ay, el lac.
la ciutat. Cada migdia, de dos quarts d'una a les dues, la ciutat, amb Albert Lesant.
facebook.com/loslibrosdepedro facebook.com/loslibrosdepedro Si teniu qualsevol dubte del que parlem avui o dels llibres que escriu el Pedro o de les seves reflexions o del seu treball com a coaching, allà ho trobeu tot. facebook.com/loslibrosdepedro Pedro Palau Pons, bon dia, amic.
Bon dia, què tal, com esteu?
Vivim a Matrix?
Sí.
És un univers hologràfic el que ens envolta?
Sí, sí.
Ja està, el titular, vivim a Matrix.
Ja està, ja pots marxar.
Ja està, gràcies.
Hem respost a la pregunta, fora.
Fins dins de la setmana que ve.
El que vull aclarir és una cosa, perquè hi ha molts cops que la gent pot fer plantejaments des de la ciència-ficció, des de la hipòtesi. No, no, això ho estan dient físics, importants físics a nivell mundial, i comencen a tenir algunes evidències.
Sí, comencen a tenir evidències. Clar, que ningú pensi en la pel·li de Matrix, d'acord? És a dir, sí, viviríem en una espècie de realitat virtual, no necessàriament com la de Matrix, i quan parlem de que vivim en un holograma, no estem dient que vivim en un holograma literalment, sinó que la percepció de lo que nosaltres tenim, de la vida, de lo que ens envolta, funcionaria segons la mecànica dels hologrames. És a dir, un holograma, recordem que és una imatge on els punts de llum permeten que qualsevol fracció d'aquell holograma, si tinguéssim una fotografia a tamany pòster...
Ja ho sabeu, no? Aquelles fotos, per exemple, que vas girant i vas veient perspectiva, vas veient, bueno, que a primera vista sembla que no hi hagi res.
Exacte.
Però que si ho vas movent vas trobant moltes coses i molta profunditat.
Exacte.
Això seria tot l'univers així.
Això seria l'univers, és a dir, un holograma és una composició fotogràfica, en principi, per situar-ho molt, molt simplement, on tu pots veure tot el que n'hi ha amb un 360 graus, d'acord? Sembla ser que els científics el que es van plantejar és, a veure, com és possible que la quàntica no doni respostes a moltes coses que no són tangibles, però que tenen que estar aquí. Llavors, el que es van plantejar és que la limitació és que potser l'univers funcionava com un holograma, i que nosaltres realment vivim en una espècie de dimensió bidimensional.
O sigui,
amb dues dimensions, i no en tres, però que tot allò que tenim i que veiem, i que té tres dimensions, evidentment, és una interpretació, una percepció de la realitat, que seria una altra.
O sigui, el cervell seria el que traduiria, no?
Exacte.
Llavors, traduiria aquestes imatges que arriben i els nostres cervells ens farien veure això d'aquesta manera.
De fet, els científics últimament parlaven, durant molt de temps, teníem tres dimensions, d'acord? Quatre dimensions, ja després cinc dimensions, i s'ha arribat a parlar de 11 dimensions de l'existència, que no de la matèria, 11 dimensions.
Que això ja són les famoses teories de cordes, etc.
Exacte. Llavors, això què vol dir? Que el que tu veus és una petita limitació de tota la realitat que t'envolta. Això no és algú nou, el que passa és que ara la gràcia que té és que els científics quàntics ho estan estudiant de veritat per primera vegada. Un dels plantejaments més curiosos és que a lo millor realment no estem vivint on pensem que vivim, sinó que estem dintre d'un forat negre. Aquesta és una altra cosa també molt curiosa, no? Perquè teòricament en un forat negre no hi ha res. Val? És la vacuïtat més absoluta. Doncs, suposadament, podríem estar al nostre univers, o sigui, allò que nosaltres veiem del nostre univers, que recordem no és l'únic univers, teòricament, no veiem tot.
Entenguem una cosa, quan la matèria, fins i tot la llum, entra dins un forat negre,
exacte,
aquest forat negre ho absorbeix i allà no queda res.
No hi ha res.
Però el que estaríem dient ara
és que
abans de que entri tota aquesta matèria, hi hauria com una projecció que quedaria al voltant del forat negre, i això és el que es projectaria.
Exacte, i això és el que estaríem vivint nosaltres. Per complicar-ho més encara, anem a pensar en un ordinador, que és la forma fàcil d'entendre. Un ordinador funciona per un codi binari en dues dimensions, és a dir, amb un 1 i un 0.
Sí.
Aquesta combinació d'uns i 0 és el que t'ho fa que vegis una fotografia, que vegis un joc, que vegis... o que sentis una música. Són combinacions simples d'uns i zeros. No hi ha res més.
El codi binari, com diu
el Exacte.
Pedro.
Llavors, el codi binari resulta que amb algo que tu tens davant d'un ordinador, que tu veus en pla, amb una pantalla, hem inventat ja algo que és convertir el 2D en 3D, com són les impressores en 3D, que és algo molt màgic, no? Perquè fins ara tu foties un paper en una impressora i el bitxo imprimia...
Clar, tu a l'ordinador ho veus en pla, però després t'està sortint tridimensional a una impressora. Seria una mica això el que
seria una mica això. És a dir,
en realitat seria la pantalla d'ordinador i nosaltres estaríem traduint-ho com una impressora en tres dimensions. eh? En realitat seria de dos.
Exacte, d'alguna forma això és el que estan plantejant els científics. Llavors, clar, com s'ho maneguen això? Com arriben a aquest punt? Hi ha un científic que és el Carl Pibram, aquest home va dir que... ell el que intentava era dir, bueno, a veure, on guardem els records del cervell? És a dir, on guardar? Tu tens una vivència, què passa amb el cervell? On guarda els records? Aquest home, després de dècades investigant, va arribar a una conclusió, i és que el cervell no oblida, sinó que s'actualitza. Uh-huh. D'acord? I que el cervell té una natura hologràfica. Què vol dir això? Quan tu agafes un holograma i veus una fotografia, no sé, el logo de la ràdio, ¿vale? Imagina que el logo de la ràdio d'Onda Cero fos un holograma. Si fos un holograma i aquest logo medeix 10x10, per dir alguna cosa, si jo tallo aquest holograma, a 5x5, encara que la imatge és diferent, dintre conté la mateixa informació. Jo tindria la capacitat de poder veure tota la informació que contenia el logo quan era gran. És a dir, podia reproduir un altre cop el logotip de la ràdio. Val? El nostre cervell fa algo similar. És a dir, no és que si tu perds una part del cervell perdis tota la informació, sinó que aquest home el que va descobrir és que, curiosament, després de moltes extraccions quirúrgiques de parts del cervell, una persona no perdia la informació, sinó que contenia aquesta informació d'una altra manera. Això seria una mica la teoria de l'holograma. Llavors, aquesta teoria de l'holograma el que ve a dir és tota la vida que tenim, tot el que estem veient, està programat des d'un punt de vista, ara no pensem en coses rares, de programar d'una mà oscura, no, sinó que la vida, l'univers, i la forma que tenim nosaltres d'experimentar aquest univers, seria una programació hologràfica, on tot està connectat amb tot, i on cadascú de nosaltres té una connexió amb la totalitat de la realitat, amb el gran holograma.
Això podria connectar directament amb la idea de Déu. Perquè algú sí. hauria de posar aquestes imatges hologràfiques perquè el cervell les traduís. Vull dir, clar, perquè la gent diu, aleshores tothom veuria el mateix. No, no.
No.
El que t'estan dient és que hi ha com una espècie de sopa, de sopa Exacte. Còsmica o quàntica o el que sigui, i aleshores el cervell va traduint, és com si fos una llanterna que segons on enfoqui, segons on es fiqui, segons on miri, està traduint una part d'aquesta gran sopa quàntica.
Això de la sopa...
Aquests tios s'han tornat bojos, o no? Mireu, busqueu informació de físics i veureu que no ens han tornat bojos.
No, però això de la part de la medicació que l'hem canviat ara...
Exacte, l'hem canviat i ens afecta, no?
Aquí, com estem... Lo de la sopa és molt gràfic perquè ho entenem. Imagineu-se, ara que vindrà el fred aviat, la típica sopa de lletres, saps aquelles sopes de lletres que la pasta té diferents lletres? Val? Fem una sopa. Una sopa de 10 litres, d'acord? A l'univers seria aquest caldo on tenim la sopa, vale? Tindríem dintre les lletretes, que és la pasta de sopa que ens menjarem. Cada lletreta té una identitat pròpia, val? Però està vinculada a totes les altres lletretes amb la sopa.
Correcte, però la teva cullerada és la mateixa cullerada que agafa la Mònica Exacte. I la mateixa cullerada que agafa el Pedro. Per això Exacte. Cada un interpreta o veu les coses a la seva manera.
El que passa és que això, de que l'univers fos hologràfic, donaria explicació a coses que fins ara han sonat molt paranormals, no? Com per exemple el per què una persona, això que hem parlat moltes vegades de les sendipes o les casualitats, no? Per què una persona connecta amb una altra, per què de cop descobrim coses que en principi no tenien que haver passat, per què n'hi ha la intuïció, per què n'hi ha la telepatia, per què n'hi ha coses estranyes que dius, són a la peli, no, els científics quàntics el que estan plantejant és si tot està connectat amb tot, potser nosaltres estem connectant amb nostra dimensió paral·lela, i aquí entraríem en el que han plantejat moltes pel·lis, no? És a dir, potser les teves idees, Albert, no són sempre teves, sinó que són els somnis del teu altre Albert Lesant que estaria en una altra dimensió.
És fort, això, eh?
Això ja és medicació total.
Medicació total, sí. Però en fi...
Jo crec que necessito mínim un paracetamol després de tota aquesta... Ostres, de veritat, m'heu desmuntat la meva concepció del món mundial.
Trobo que és interessant que expliqui això Pedro Palau, insisteixo, perquè a mi que també m'agrada molt la física, no és una qüestió de pel·lícula de ciència-ficció, sinó és una cosa que s'està estudiant...
Passa que és molt complicada.
Per part dels científics quàntics més importants del planeta.
Passa que és molt complicat entendre, o sigui, que jo et digui, Mònica, tu no eres tu, però eres tu bajo una forma d'altre que és tu.
Correcte.
A mi això em sembla, sí. interessant.
Quedem-nos amb una cosa que ha explicat el Pedro. El cervell és el traductor de tota aquesta amalgama Exacte. De coses rares perquè que us hem explicat.
No ens podíem quedar amb allò de que la Terra és rodona i punt.
Bueno,
que no és plana, que és rodona.
Teòricament és rodona, però si parlem de gravetat...
Aplanada pels pols i
també
ja està.
També és cert que el primer no que va dir això. Que la Terra no era el centre de l'univers van dir que estava boig.
Per això.
I a la hoguera, tu.
Però ja posats a l'hora ja lo permite. Qui t'ha dit a tu que rodona la Terra?
El senyor aquell que va anar a la foguera.
No,
és l'holograma que passa.
És l'holograma que fa...
L'holograma rodó.
A més, ara, fora conyes, això ho explicaré un altre dia, perquè no tenim temps, n'hi ha un problema amb la gravetat. És a dir, ja en sèrio, eh?
Això ho he llegit també, sí, que s'estan desfent els pols i això fa que estigui canviant el sistema de gravetat de la Terra.
No, això són minúcies.
Ah, sí? Encara més heavy metal, això?
Espanta'ns una mica, va, Pedro, que a tu t'agrada això.
Lo heavy és que els científics quàntics no acaben d'explicar-se el paràmetre de la gravetat, quina implicació té amb el nostre univers. És a dir, sembla ser que d'alguna manera, amb una espècie de bidimensionalitat, la gravetat, la força de la gravetat, que té un pes i que té un valor a la física i que la fem servir, no s'hi ha de anar.
Home, aquí entraríem en un tema ja farragós, eh? Clar. Però que de les forces de la natura, la gravetat és la més fluixa que ens arriba i és la que ho manté tot, no té gaire lògica.
Per això,
així. Mireu si en realitat la gravetat té poca força, que estem aguantant un boli. Val? Però en canvi després és el que està mantenint en òrbita tots els planetes. Per què?
I això és un plantejament que estan fent ara. El sentit de dir, i la gravetat per què? Suposo que tornarà a canviar la medicació i...
Facebook.com.
Sí, jo necessitaré medicació, eh? Si seguiu parlant d'aquestes coses, la veritat que arribarà un punt que no...
Aquí parlem de tot, ja ho sabeu. Facebook.com/loslibrosdepedro. Facebook.com/loslibrosdepedro. Moltíssimes gràcies, Pedro Palau Pons.
A vosaltres.
Una abraçada. Mari Carmen, bon dia, buenos días.
Hola, buenos días, amigos.
¿Cómo se te ha quedado el cuerpo después de oír lo que hemos explicado?
¡Qué tema tan apasionante! ¡Estoy alucinando!
¿Te ha gustado?
¡Me ha encantado!
Bueno, pues fíjate, ¿eh? Que no...
Es una pasada, de verdad. Es que te ayuda a entender muchas cosas, ¿eh? Que dices que se te escapan y que parece que no tengan una explicación lógica.
Pues sí, sí. Aquí estamos. Pues nada, en mitad felicito, de un holograma, Mari Carmen.
Os felicito a vosotros, al... No sé el nombre.
Pedro.
Ahora sí, es que os escucho siempre.
Oye, cuéntanos, Mari Carmen, ¿qué problemas tienes como consecuencia del ruido, del incivismo?
Pues mira,
cerca
yo
de
vivo,
tu casa, a ver.
Yo, mi bloque hace esquina, entonces hace un poco de bajada a la calle y hay un desagüe, o sea, como un alcantarillado por si llueve para que el agua vaya para allá. Pues hay una parte que es como una especie de adoquín grande, como una reja grande, pero en forma de adoquín, ¿no? Pues está siempre suelta. Y ya la han arreglado 3 o 4 veces. Y claro, esto en el silencio de la noche, la ventana de mi habitación da justo debajo y cada vez que pasa un coche hace catacrac.
Catacrac.
Ya no te digo nada si pasa el camión de la basura, porque entonces ya no es un catacrac. Ya es...
Esto es molesto, pero comparado con un...
Sí, es verdad, tienes razón.
Lo que pasa es
que a mí muchas noches este ruido me despierta.
Es que esto es la gota malaya, ¿no? Cataclac.
Sí, sí,
ya oyes un coche de lejos y dices, ya verás, ahora llegará.
Muy fuerte, pero sí que se oye el catacrac y al rato otro catacrac.
Es que los ruidos que no son muy fuertes a veces son los peores, porque cuando empiezas a fijarte en ellos, entonces ya es imposible desviar la atención de aquello.
Cierto.
Es como el momento en el que te empiezas a fijar en el tic-tac de un reloj.
Cierto.
No puedes no escucharlo a lo largo de todo el rato, y a la que empiezas a fijarte ya solo existe ese ruido en tu cabeza.
O la campanada de una iglesia.
Sí,
un día, por lo que sea, la empiezas a escuchar y luego ya la oyes siempre.
Un grifo que gotea, me apunta Fran Villar, también.
Cierto. Y te da la razón.
Muy bien, pues oye, ¿nos vas a decir un número del 1 al 10 y te va a tocar algo? Aquí somos así.
El 4.
El 4, pues mira, te vas a cenar con quien tú quieras, a la Lubina.
¿Qué dices?
¿Qué te parece?
Muy bien. Muchísimas gracias.
Gracias a ti por llamarnos.
Me alegro al ver que ya estás mejor, cariño.
Bueno, vamos mejorando. Progreso adecuadamente con un pedazo faja. Pero bueno, algún día me haré una foto con la faja.
Aunque Mónica lo hace genial, ¿eh?
Hombre, Mónica es una crack.
Mari Carmen,
eso ya lo sabes tú.
Mira, me comprometo a hacerme una foto de la faja.
Muy bien, guapo. Bueno, ¿vale? Pues vale, entraré a verlos. Un beso. Venga,
adiós, un beso.
Adiós, cariño.
Diego, ¿no hay ningún producto natural aquello para los hematomas internos en la espalda cuando uno es torpe y se cae?
No. Bueno, me alegro que te encuentres mejor.
Vamos mejor.
No, yo, pero cuando me lo dijeron lo que te pasaba, pero sí que me acordé en su momento de que ahora deberías de tomar colágeno.
Mira, colágeno. Y te digo una cosa, Diego. Me han dicho que me he salvado de algo muchísimo más grave, que ha sido grave, pero muchísimo más grave, por ser delgado.
Sí, bueno, claro.
Porque una caída de 3-4 metros, ahora que hablábamos de la gravedad, contra un escalón,
sí,
en la parte final de un escalón, con más peso,
y no valen, ahí y te no quedas, ¿eh? Y no valen los chistes tontos. Es decir, que la gente más obesa tiene airbags y todo esto, y que se lo evitan.
Al revés, es peor.
Es mucho peor.
Lo digo porque aquí estamos haciendo mucha incidencia en el peso, en el control de peso, en los problemas de artrosis y artritis, pero en cosas así también se nota, ¿eh?
Sí, sí, sí.
La agilidad que puedas tener.
Ahora deberías, me comprometo, a ver si un siglo ya, cuando estés curado, me acordaré y te lo traeré. No, es broma. Te traeré colágeno. Ahora necesitas colágeno, sí.
Sí, sí, pues me va a ir de maravilla, ¿eh?
Es cierto, es cierto.
Para gente que tenga artritis, artrosis y esto, nos preguntan mucho sobre el silicio, que es un material que has hablado a veces aquí.
Sí, hablábamos la semana pasada con Mónica, ahora por la caída del cabello, por el bambú, el famoso, el que ya hablamos tantísimo del bambú. El silicio es fantástico para...
Producto se llama bambú, el que recomendamos.
Producto se llama bambú. Entonces, ahora es difícil pensar en con el calor. Venía paseando por la Rambla hacia acá, me encanta, es un momento especial dentro de lo que es el lunes, y claro, hace un calor, y ahora pues claro, uno no piensa en el frío, pero el frío llega ya.
Es todo un holograma.
El frío llega ya, y entonces vienen los problemas de los dolores articulares. Entonces nos acordamos de la artrosis, y entonces pues intentamos tomar cosas, y hay cosas en el silicio, entre ellas, que funcionan muy bien. Es uno de los ladrillos, no es el único, pero es uno de los ladrillos que nos ayudan a combatir la artrosis. Pero es, como decíamos la semana pasada, es mucho más importante perder peso. Porque todas estas personas que tienen sobrepeso, no solamente con las cosas que son, en el fondo,
imagínate,
es un accidente.
El desgaste de las articulaciones.
En el fondo es un accidente, pero no es un accidente el arrastrar cada día pues 8, 10, 15 kilos de más. Es como arrastrar un carrito de la compra, llevarlo en brazos, que no lo soltamos luego cuando llegamos a la cocina. Vamos arrastrando esto. Y esto, nuestro corazón, nuestra circulación, aparte de otros, los problemas articulares. Esto, de alguna manera, ayuda, porque como te duele, dices, bueno, a ver si me pongo las pilas y...
O sea, en la dietética lo primero que hacéis es pierde peso. Por lo tanto, hay una dietista, que es Ángeles. La primera visita es gratuita, te hace un estudio pormenorizado.
Eso es.
Y luego son solo 10 euros. Una vez trabajando el problema del peso, mejorar también el dolor de las articulaciones, etcétera, pues tenemos el bambú, ¿eh?
El bambú que ahora lo estamos empleando sobre todo para controlar la caída del cabello, porque si bien es cierto de que va bien para los problemas articulares, no es tan espectacular como para detener la caída del cabello. O sea, va bien, es cierto.
Porque además fortalece,
de otra manera. El bambú, el silicio orgánico, que ha de ser orgánico, el silicio inorgánico no lo absorbemos. El silicio orgánico forma parte del metabolismo del calcio, y entonces es importante para combatir los problemas de artrosis, como otros muchos, pero eso se nota más a medio largo plazo. Lo que se nota muy rápidamente es el controlar la caída del cabello. Te detiene la caída del cabello en un tiempo, diríamos que con un envase ya se nota, y a lo mejor se hace falta un segundo como mucho, pero hay mucha gente que con un envase te corta radicalmente la caída del cabello.
¿Cuánto vale el bambú? ¿23 euros?
Sí, 23 euros es lo que vale para un mes aproximadamente. Hay que tomar dos cápsulas al día, y con eso, aparte de los otros problemas de uñas, piel, etcétera, etcétera, articulares, con eso lo que sí que evitamos es la caída del... controlamos es la caída del cabello. Ahora es un momento importantísimo para tomarlo, ¿no?
Perfecto.
El tema. El silicio, además, el silicio orgánico, siempre digo, es el gran olvidado. La gente se ha mentalizado con el colágeno, se ha mentalizado con el calcio, con el magnesio, y el silicio lo dejamos siempre de lado, no nos acordamos de él, y forma parte de los profesionales de la salud que debemos de recordar que el silicio es también importante, no para tomarlo de continuo, pero cada cierto tiempo, y esta es una época muy, muy, muy buena.
Pues la primera visita en la dietética con Ángeles, la nutricionista, es completamente gratuita, luego solo 10 euros. Podéis también pedir hora para hablar con Diego, que ya sabéis que es un gran experto en plantas medicinales, más de 30 años, y además es farmacéutico de cualquier cosa. Mallorca 127, junto al mercado del Ninot. Creo Cuberta 40, entre Plaza España y el mercado de Hostafrancs, o llamando al 93-451-6626. 93-451-6626. Y para comprar desde fuera, si queréis, podéis utilizar la página ladietéticabarcelona.com, y allí podéis hacer el pedido que queráis. Ladietéticabarcelona.com.
Con el artículo, La Dietética Barcelona.
La Dietética Barcelona.
No, porque hay quien ha puesto, lo decíamos la semana pasada, Dietética Barcelona solo, y ahí se está beneficiando alguien.
Alguien
por
que
ahí,
no eres tú, ¿eh?
Que no somos nosotros.
Ladietéticabarcelona.com. Muy bien. Gràcies, Diego.
Hasta el miércoles.
I gràcies també a la Maite, que ens ha trucat.
Maite, bon dia, buenos días.
Hola, Albert, me n'alegro que estiguis aquí.
Gràcies, Maite, moltes gràcies.
Encara que sigui en faixa, no?
Sí, en faixa, en faixa. Faixa, us ensenyaré la foto, ja veureu.
Bueno, bueno.
És una mica antilujúria, la faixa.
Home, però, home, bueno. Sí, eròtica no és, eh?
Bueno, però amb roba, que, mira, treu, et fa figureta i tot.
Home, hi ha gent que se la posa,
bon tipus,
eh?
No?
Només
sí,
per
sí,
fer...
Sí, sí, més bon tipus.
Home, mira, gràcies a la faixa no he d'anar respirant cap a dins, que ja m'havia acostumat.
Estàs ben estilitzat.
Exacte, exacte. Bueno, Maite, a veure, quin soroll o quina cosa et molesta
bueno,
prop de casa
jo,
teva?
Bueno, jo fa qüestió d'un any tinc un veí nou, que és la paret del menjador, és la d'ell, que té un gos d'aquests de la policia.
Sí.
Un pastor alemany, es diu?
Sí, un pastor alemany. Sí.
D'aquests, m'ho va dir-ho ell, no?
Que són supermacos,
home. Sí, són supermacos, no? Però jo que és jovenet. Ah. I llavors, què passa? Que encara que ell és molt educat i vull dir, el que li dius et fa cas, no? I resulta que quan obres l'ascensor i et sent el replà, es tira contra la porta del seu pis, ah. I la rasca. I tu estàs, només vols entrar de seguida cap a casa perquè penses, Déu meu...
Clar, com obrin la porta, se'm tira a sobre, no?
O sigui que ell està dintre.
Ei, però... jo vaig tenir un veí que em va mossegar, eh? Un sí? Gos, em va mossegar un gos, vull dir...
Ah, però pensava que també he mossegat el veí,
no, home... No, perquè no tinc l'Eloi Suárez no l'he tingut. Però, bueno, clar, el veí no... En veritat t'està mossegant el veí, perquè el gos no és responsable, insisteixo. Sí. Si tu tens un gos que saps que obris la porta, com es creu amb algú, et mossegui, posa-li un morrió...
No vol ningú replà no ni ningú que passi per allí.
Clar, la culpa no el té el gos. La culpa el té la persona
sí.
Que no sap com educar-lo. A mi em va mossegar el gos i vaig estar... Mira, de veritat... en el pobre gos no em van entrar ganes de fer-li res, però en el dueño em van entrar unes ganes de fotre-li un parell d'hòsties.
Ja.
T'ho dic en sèrio, eh?
Jo li vaig dir,
jo li vaig dir. Com arriba a fer-li amb un crio...
Jo li vaig dir, dic, i sobretot jo que no el vegi, perquè s'aixeca i és molt més alt que jo, perquè jo sóc petitona. I li vaig dir, sobretot, diu, no pateixis, és molt educat. I em va dir, no t'amoïnis, diu que ell estava acostumat a estar en una casa sola. Sí. Diu, i ara, clar, en un pis... se sent diferent, perquè fa un any o així. Diu, però no t'amoïnis que jo sóc molt comprensiu i molt d'allò. Diu, i si convé el portaré a reeducar. Diu, però és que és jove, i diu, i és d'aquests de la policia, i clar, vagila. Dic, no et robaran, no?
Sí, no, però bueno, però està bé l'actitud del veí, com a mínim, d'intentar
sí,
canviar-ho,
sí,
perquè,
sí,
insisteixo,
per
l'animal no té culpa, eh?
No, amb el veí no, d'allò.
Escolta, Maite, ens has de dir un número de l'1 al 10.
Ah, jo vull anar al Liceu.
A veure, mira.
A veure, sí.
Un 5.
Un 5. Doncs t'ha tocat un llibre. El llibre, a més, en parlàvem fa molt poquet amb el seu autor, amb el José María Carrascal, El mundo visto con 80 años. És un regalazo, aquest llibre.
Del Carrascal, eh? Els 80 sí, vale. Anys d'experiència del Carrascal. Maite, és que aquí ja saps, diem el número i aquí no fem trampes. Ja m'hagués agradat donar-te al Liceu. Ja
volia anar a veure La Traviata.
Ja m'hagués agradat. Truca un altre dia.
Tindrem tota la setmana, tindrem aquestes entrades.
Tu vés trucant.
Tu
vés trucant, vale?
Sí, perquè em fa il·lusió. Gràcies.
Gràcies, un petonet.
Adéu, igualment.
Adéu. Assis d'Or, empresa de serveis d'assistència domiciliària per gent gran, infant, servei domèstic. Us garantim una assistència permanent les 24 hores, 365 dies a l'any, des d'una hora al dia, fins conviure les 24 hores segons la necessitat. Atesos per professionals amb el perfil sol·licitat i amb la qualitat humana que caracteritza Assis d'Or. 93 533 35 35, 93 533 35 35.
La ciutat, a Onda Cero, amb Albert Lesant.
Ens trobem amb Maria Assumpció Vilà, síndica de Greuges de Barcelona. Molt bon dia, Maria Assumpció.
Hola, bon dia.
Ja veus que estem parlant de coses que molesten a la ciutadania, eh?
Pues sí, jo ja em veia aquí una queixa, eh? Ja veia aquesta senyora que estava a punt de queixar, eh?
Ho veus, Maria Assumpció? Sí. Però vosaltres us heu centrat sobretot en el tema del soroll, oi?
Sí, Sí, exacte. O sigui, sí, a veure, el tema dels sorolls és un problema a Barcelona, però és una ciutat densa, una ciutat mediterrània que es viu molt al carrer, i el tema tant de les terrasses com, amb, bueno, sobretot doncs, en places que hi ha moltes terrasses, bueno, legals, no?, però que estan funcionant de manera que segons quines hores, doncs, molesten els veïns. I sí, la veritat és que tothom té dret a l'oci, però també tothom té dret al descans, no? I per tant, aquí, doncs, hi ha un conflicte d'interessos, diguéssim, eh?
Perquè normalment, molts cops les queixes estan vinculades a locals d'oci,
sí,
i al consum, sí, d'alcohol i tot aquest matxembrat, no?
Clar. Hi ha alguns llocs, hi ha alguns punts de la ciutat, doncs, que bé, mentre estan a dintre i no... I, bueno, i està la discoteca, està en marxa, doncs no passa res, estan a dintre i ja està, no? Estan insonoritzades, vull dir, clar, això sí que és veritat que compleixen la normativa, vaja, totes, perquè això hi ha molta inspecció, no? Però aleshores el problema és quan la tanquen, segons a quina hora, segons quins dies, tanquen a les 12 o a la nit, quan sigui, i aleshores la gent es queda fora i segueix consumint alcohol.
I llavors això, la responsabilitat és del local o passa a ser de l'Ajuntament, ja, la responsabilitat d'això?
És que és estrany, perquè el local ha tancat.
Sí, clar, el local ha tancat. Nosaltres demanem que l'Ajuntament demani també una certa responsabilitat als locals, perquè sobretot no deixin treure beguda una mica abans de tancar, diguéssim, abans de tancar, no? I, però, clar, d'alguna manera també demanem a l'Ajuntament que és ell qui ha de posar, l'Ajuntament qui ha de posar l'ordre, però que de tota manera es recomana en els llocs conflictius que també els propietaris dels locals tinguin una certa cura, de que sortir, doncs la gent dir, home, pues sortiu d'aquí, marxeu, sabeu aquests lletrets que posen, no molesten a los vecinos, etcètera, sí, no? I per tant, doncs, des d'aquest punt de vista, però naturalment que llavors, doncs, és l'Ajuntament qui té que vetllar pel descans.
Perquè, escolta'm, una cosa, Maria Assumpció, vosaltres heu notat també que molts veïns truquen a la Guàrdia Urbana i es queixen de que, bueno, una mica, però aquí m'entra, però aquí me sale, no?
De que no hi van, sí. A veure, llavors aquesta és l'altra, perquè, esclar, en aquell moment els veïns poden telefonar, no?, tal com dius, a la Guàrdia Urbana, però què passa? Potser, doncs, té coses més importants o pel que sigui, no hi va, o quan arriben ja no hi ha aquell soroll, i aleshores, doncs, esclar, no poden obrir un acte, doncs, per denunciar-ho.
I potser per això hi ha molts veïns que es prenen la justícia per la seva mà, perquè jo he vist caure galledes d'aigua des dels balcons cap avall.
Clar, tu dius a Gràcia.
I tant. Sí. Com a mínim, galledes d'aigua, vull dir...
Altres coses. De Gràcia, sí, a les places de Gràcia, doncs, també, esclar, es queixen molt, sobretot d'això, no?, dels sorolls, i després, doncs, de la venda ambulant, que segueixen venent alcohol a qualsevol hora de la nit, i malgrat l'Ajuntament, en una determinada hora, rega, passa aigua per les places i tal, però que després, quan allò s'ha aixugat, doncs, la gent tornen a sortir.
Perquè
a
la gent s'ha de medicar i tot, en alguns casos, oi? Us ha arribat queixes en aquest sentit?
Sí, la veritat és que han arribat casos molt que fan espantar, perquè són persones que ja, doncs, de per si potser són nervioses, els molesta molt el soroll, i aleshores, doncs, la realitat és aquesta, que tenen que estar prenent pastilles per dormir, i és que abans això era algun dia a la setmana, i ara és que és pràcticament cada dia, és clar, i des de que la via pública, doncs, quan, no és que solament quan arriba el bon temps, sinó que quan van posar la llei antitabac, que no podien fumar dintre, doncs, és clar, la gent surt a fora, i per això allò de les terrasses s'ha desmadrat, i aquesta és la paraula, que s'ha desmadrat d'una manera tremenda, moltes tenen llicència, d'altres no.
I, Maria Assumpció, quines solucions heu proposat a l'Ajuntament des de la sindicatura? Ja ens has dit una mica, que els locals també col·laborin una miqueta més a l'hora de desvair la gent... Però quines altres solucions trobeu?
A veure, nosaltres concretament del poble sec, allà a l'entorn de la Sala Apolo, per allà al parc de les Xemeneies, allà el carrer Blai ha sigut, en pocs anys, hi ha hagut un augment de locals, de restaurants, bars, etc, que han augmentat una manera tremenda. Aleshores,
per tant, moltes més terrasses,
ens van parquejant moltes més terrasses i compleixen amb la normativa de tancar-les a l'hora que manen, no? Siguin les 12, siguin la 1, segons el dia. Però, esclar, aquesta normativa, encara que la compleixin els establiments, després la gent se segueix quedant a fora. Nosaltres el que vam dir, perquè precisament vam rebre una queixa d'allà al Poble Sec, era una sola queixa, però amb 400 signatures.
Això vol dir, doncs, que tot el barri estava molt enfadat, no? I nosaltres vam dir, home, s'hauria de fer un pla d'usos per tot, o sigui, el pla d'usos que regulés el que hi hagi més apertura de locals i que regulés tota la situació. I la veritat és que ara, doncs, fa poc, l'Ajuntament ha fet un pla d'usos per tot el que és el Poble Sec i per allà al Paral·lel, no? Cosa que ens han alegrat perquè, bé, quan me pregunten si ens fan cas, i com de vegades sí que ens en fan. I en aquest cas és un suggeriment que vam fer i que nosaltres veiem molt clar que hi ha d'haver un pla d'usos, hi ha d'haver un control amb l'apertura d'aquests altres establiments. I, per tant, ara jo espero que s'ha començat per aquí i també, doncs, amb altres punts de Barcelona, com a Gràcia, que esclar, han de procurar que, a veure, tothom té dret a guanyar-se la vida i obrir establiments i obrir negocis, d'això d'acord, estem completament d'acord, però esclar, amb una mesura que no sigui agobiant i que es pugui compartir i el descans dels veïns amb el negoci que
i aleshores, té dret a posar. Si algun oient, com li està passant que ens estan trucant, té algun problema relacionat amb el que estàs explicant, com es pot posar en contacte amb la Sindicatura de Greuges? Un telèfon, una web?
Sí, es pot posar en contacte amb nosaltres. Nosaltres estem a la Ronda Sant Pau número 43, és un lloc cèntric, hi ha molt bones combinacions per arribar-hi. Ens pot telefonar abans, si vol demanar hora, és el 93 413 2900, o bé entrar a la web, que és sindicadegreugestotjunt.bcn.cat. I aleshores allà, doncs, ja hi ha els impresos on poden escriure la queixa, però abans és important que faci la denúncia a l'Ajuntament, eh? Que faci la junta...
I després vosaltres ja els ajudarem, eh?
Això mateix. Llavors, doncs, nosaltres, doncs, a partir d'aquí, doncs, també, doncs, ja actuem i, bueno, entre tots, a veure si fem que Barcelona estigui una mica més pacífica.
Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies.
De res, vosaltres, ja sabeu, aquí estem.
Aquí estem, col·laborant sempre amb Maria Assumpció Vilà, síndica de Greuges de Barcelona. Adéu-siau!
Adéu-siau.
¿Y ustedes necesitan dinero para poner en marcha un proyecto, un negocio, la reforma de su vivienda o una necesidad de dinero puntual para una celebración familiar o un viaje? Póngase en manos de los amigos de Dinero Credit. Seriedad, discreción. Te financian siempre teniendo un inmueble como garantía y te darán la respuesta a tus necesidades en tan solo 24 horas. Si necesita dinero, Dinero Credit. Paseo de Gracia 101, dinerocredit.com o llamando al 93 11 22 677. 93 11 22 677 dinerocredit.com.
Cada migdia, de 12:15 a les 2, la ciutat, amb Albert Lesant.
Atenció, el proper dimarts, dia 21 d'octubre, Mònica Gunter, a les 7 de la tarda, perquè a la llibreria Alibri de Barcelona, al carrer Balmes, llibreria Alibri de Barcelona, estarà Mila Cagüé, signant el seu llibre Amor del Bueno, que nosaltres som fans.
I tant, que sí, nosaltres el tenim ja. Més, tenim el nostre exemplar dedicat, que amb això som tots uns privilegiats, i la veritat és que el tenim com el llibre de capçalera.
Amor del Bueno, no del Malo. Mila Cagüé, muy buenas.
Buenos días, de verdad que es que me encanta oíros cuando lo anunciáis, ¿eh?
O sea, martes 21 de octubre, es decir, el martes de la próxima semana, sí, a las 7 de la tarde estarás en la librería Libri de Barcelona. Y a mí me da mucha rabia no poder ir porque quería ir a presentar el libro, pero juega el Barça, y claro, por cuestiones profesionales me coincide un poco más tarde, ¿eh? O sea, a vosotros no os afecta porque a las 7 podéis ir a ver a la presentación y luego ver el partido, pero yo tengo que estar antes, ¿eh? Entonces la gente sí puede ir. A las 7, Mila Cagüé, Amor del Bueno, y luego ya Fútbol del Bueno, ¿vale?
Ahí estamos.
Muy bien.
De lo mejor, todo lo mejor.
Oye, hoy queremos hablar de algo que nos ha parecido muy curioso. En tu libro haces la siguiente afirmación: hacen falta 5 halagos para resarcir un insulto.
Pues no es que lo diga yo, es que lo dicen investigaciones que se han hecho, que sabes que hay científicos que son muy pacientes, muy parsimoniosos y van analizando todas las cosas y han llegado a esta conclusión, ¿no? Y además es cierto, si te fijas, hay muchas parejas que nos dicen, ay, se nos ha acabado el amor, ¿por qué ya no me apetece querer esta persona o que me quiera? Y es porque cuando uno se cansa de que le estén pues hablando de mala manera, oyendo palabras soeces o que te estén acusando continuamente de todo, pues ya uno pierde la paciencia. Y luego a la otra parte lo que le pasa es que, lo que decíamos, para recuperarse, y eso lo explico en el libro, pues es muy costoso, porque imagínate, en una discusión a ti se te escapa un insultito o dos insultitos de nada, pero nos hacen falta, según lo que dice la investigación, 10 gestos amables para que la otra persona piense que ya está todo bien.
sea, como mínimo 10 gestos amables, ¿eh?
Por dos.
Claro, si se te han escapado dos. Claro.
Si te han escapado dos, 10.
10. Entonces tú fíjate, va pasando la semana y hemos conseguido hacer 4 que le llegan a la otra persona. Nos quedan todavía, ¿cuántos? 6, ¿no?
6, claro.
Pero soltamos otro gesto, otra palabra fea, que son 5 más los 6 que teníamos, 11. Y esto es un suma y sigue, que al final la relación se va desgastando. Y yo creo que cuando la gente dice, hombre, pero es que no te vas a poner a pensar lo que dices y que si te haces un finolis y tal, o morderte la lengua, pues fíjate, hay que pensar muy bien si realmente no merece la pena plantear las cosas, decirlas de otra manera.
Claro.
Y dar un paseo antes de soltar algo que nos va a costar muchísimo menos esfuerzo.
Claro, es que a veces no estamos hablando de grandes insultos, obviamente, porque eso ya estaríamos entrando en otro tema, pero a veces sí que el simple hecho de la rutina, de la pareja, hace que quizá pierdas, pues, bueno, no el respeto, pero sí que... Que hables de otra manera, con un poco más de dejadez, ¿no?
Sí,
quizás que
con
no...
Con desapego incluso,
sí,
¿no?
Sí, exacto.
Sí, o que de pronto sueltes una acusación de, como explico en el libro, ¿no? De por qué te has dejado la luz encendida, cuando a lo mejor no sabes ni siquiera si ha sido la otra persona, ¿no? Pero el otro se siente ofendido, jope, ¿por qué no lo tienes que decir a mí? ¿Y por qué no me lo tienes que decir así?
Es que una tontería y así y genera una discusión. ¿Pero por qué sabes que ha sido? Si yo no he sido. Y la otra persona grita más, tú, pues siempre lo haces. Y bueno, y de una cosa que a lo mejor, pues oye, se puede tratar de mil maneras.
Pues al final
has creado
un
conflicto tremendo.
Al final acabamos hablando de aquella vez que tu madre me puso a garbanzos cuando fuimos a comer a su casa y que mira, que ya que el lunes que llames a los abogados que nos separamos. Cuando realmente lo que no estamos sabiendo es resolver una situación puntual, que es que la luz se queda encendida, ¿qué hacemos? No es tanto quién ha sido y si es que es un malvado o una malvada, sino, venga, ¿qué hacemos? ¿Ponemos una silla en mitad para que te acuerdes de apagar el interruptor o vamos a encontrar soluciones? Pero
claro, es que lo que dice Mila tiene una doble lectura, es muy interesante. Primero, si ya hemos cometido el error, está claro, porque lo dicen estudios muy importantes, que si tú has faltado al respeto o has cometido un acto feo con tu pareja, necesitarás a lo largo de la semana, si no cometes ningún otro acto similar, 5 gestos buenos, 5 halagos, llámalo como quieras. Pero claro, si vas acumulando, la otra parte, que yo creo que es la más interesante, es la que estabas ahora mismo indicando, es antes de hacer un acto así, piénsatelo un poco más y luego no tendrás que hacer los otros 5 o los otros 10 o los otros 15.
O cambiar de pareja.
Que
eso es mucho más costoso. Empezar a contar otra vez a qué te dedicas, cómo fue tu infancia, lo que te gusta, lo que no.
Qué pereza.
Mucha pereza.
Sí.
La verdad es que sí. Entonces, bueno, que a veces, y además, mira, yo esto lo comparo mucho cuando vas en un coche, ¿no? Si tú te metes en un coche que va todo el rato como a trompicón, estacata, pues a lo mejor al principio te ríes mucho, te hace gracia, pero cuando llevas ya 150 kilómetros a trompicones, dices, oye, mira, para que me bajo, que esto ya no me hace mucha gracia, ¿no? Eventualmente, claro, todos pueden perder los nervios, algún día decir algo, pero siempre las dosis, el cerebro está perfectamente preparado para filtrar y para procesar pues las excepciones. Aquí el problema es cuando se convierte en la regla, ¿no? En que la forma de comunicación constante en la pareja sea pues casi un ring de boxeo, no esos puentes que hay que estar tendiendo entre la pareja para que realmente pues el viaje juntos sea una gozada. Es que cuando luego vamos de viaje lo que queremos es que sea divertido, agradable, bonito, que bueno, que de pronto hay un trompico, no pasa nada, y seguimos, pero que realmente el cómputo final sea que nos encanta estar con otra persona y que la vida con esa persona nos gusta.
Por lo tanto, una semana más queremos amor del bueno, no del malo, amor del bueno, ¿eh? Que es el título del libro de Mila Cahué, psicóloga, y además que vamos a tener la suerte de que va a venir a Barcelona la semana que viene, recuerdo, martes 21 de octubre a las 7 de la tarde en la librería Alibri, en la calle Balmes. Allí estará firmando libros y hablando con toda la gente que estamos convencidos que va a llenar el recinto. Mila Cahué, muchísimas gracias. Amor del bueno.
Gracias a vosotros y a disfrutar de lo mejor del amor.
Es
gracias.
Que siempre nos transmite un buen rollo, Mila. Cuando acabamos de hablar contigo nos venimos arriba, Mila.
Qué bien, me alegro.
Venga, besotes.
Venga, un beso, hasta luego.
Saludos, hasta luego. Saludaré también a Jordi. Jordi, buen día, buenos días.
Hola, bon dia, com estem?
Molt bé, Jordi, bueno, molt bé, en faixa, però molt bé.
Bueno, igual un corset et quedaria millor, eh?
Igual sí, no?
Sí,
ja ho he
ja
pensat,
si
jo?
Sí. No, és que m'he recordat perquè sóc de Poble Sec, també, eh?
Sí.
I com que tinc el Molino a prop, dic, pues, la de corset.
Un corset d'aquests...
I a més, és molt adient el tema dels sorolls.
Amb lluentons, de corset, vols dir?
Perquè sí, allà al Poble Sec ens ha dit la síndica que, a més, hi ha molt de soroll.
Hi ha molt problema amb soroll, sí.
Sí, jo estic al carrer Blasco de Garay, entre el carrer Blai i el Cano, I, bueno, sí, normalment per les nits, a cada setmana, és el que deia ella, que sempre quan tanquen els bars, la gent continua al carrer, sentada al terra, amb els seus pinxos, les seves cerveses i tal, i normal. Però, bueno, estic al dia de la música latina, de los últimos éxitos, i després el que més fot és que sempre quan tens que dormir una mica de dia perquè t'has anat a dormir tard, per treballar, el que sigui, sempre hi ha obres. Si no és un veí, és un altre, si no la van a darrere, i el pitjor, la radial.
El punyetero martell pneumàtic aquell? Jo el martell pneumàtic no puc amb ell.
No, la radial que talla les raixoles i talla això, sempre que et tallin les orelles. O sigui, és criminal, sí, criminal. Sí,
sí. Tens tota la raó del
però, món. Però,
de totes maneres, ho prenen amb un humor, el Jordi, que és envejable,
sí,
eh?
Sí, home, sí, perquè no queda més remei. Perquè
no,
si
no, tens raó.
Han fet moltes firmes i moltes denúncies i... Però, bueno, bé, la cosa està més tranquil·la.
Tu ho has dit. Molt bé, Jordi, doncs ens has de dir un número de l'1 al 10, però hi ha uns quants que ja estan triats, eh?
Sí, el 4, sí. El 5 i el 7 ja no els pots dir.
Vale, i el 9?
El 9, sí. Mira, t'ha tocat un arròs Jazz Marriott, concretament arròs de peix a la cassola.
Arròs de peix a la cassola. Tu calladet, perquè això només ho has d'escalfar. Ho escalfes, ho serveixes a taula i et llepes els dits. T'asseguro que està boníssim, ja m'ho diràs.
Molt bé.
Que jo ho he provat, eh?
Molt
Vinga,
bé.
Jordi, moltes gràcies.
Pues gràcies, gràcies.
Salutacions.
Adéu.
Això és La Ciutat, Onda Cero, Catalunya.
De dilluns a divendres, de 12:15 a les 2, La Ciutat, a Onda Cero, amb l'Albert Lesant.
A veure, podeu obrir la boca un momentet? Sí, les dues, tant l'Anna Rabassó com tu? Sí?
Sí, sí.
L'Anna no té cap càries, eh? Té les dents molt blanques.
No, mai n'he tingut, de veritat.
No has tingut mai càries?
No.
Ai, quina sort. Després parlarem amb l'Aida Fuentes de les càries, eh? Per això dic, amb l'Anna Rabassó parlarem d'una altra cosa. Però t'ha mirat les dents, l'Aida o no?
L'Aida, no me les he mirat, però potser després em farà un repàs, a veure...
Tu porto tot el dia parlant de càries amb ella, escoltant càries, dic, bueno, a mi m'ha fet obrir la boca, eh? M'ha mirat. Amb l'Anna Rabassó el que busquem és el ciutadà del dia. Cada jornada surt al carrer, tria una persona, la que vulgui, i aquesta persona té un foli en blanc per explicar coses. Qui és la ciutadana o ciutadà del dia d'avui?
Doncs exactament, aquests últims dies, però hem estat coneixent a gent que al veure que no troba feina sentint-se en els estudis o emprenen noves iniciatives. Avui hem conegut en José Marcos, un senyor de 62 anys que va decidir convertir-se en taxista després d'anys a l'atur.
Porque me quedé sin faena. Y la única alternativa que tuve fue esta. Cuesta mucho de sacar el jornal. Días que más, hay días que menos, pero vaya. 150, entre los 150, 180...
Fins a 180 euros al dia pot arribar a fer el José amb una mitja de 25 passatgers. Ja fa un any i mig que va decidir entrar en aquest nou món de petits viatges en cotxe per la ciutat de Barcelona, en la que els turistes són els seus principals clients. Fa un parell d'anys que els taxistes es queixen de la falta de feina, però ara, a més, els hi han sortit nous competidors com l'aplicació Uber, per la qual cada cert temps es manifesten. Amb aquesta aplicació, els usuaris poden detectar conductors anònims que ofereixen a la seva zona transport en el seu vehicle particular a canvi d'un preu prèviament establert.
Exacte, i sense pagar llicències, sense cap garantia, sense cap seguretat, per això es cremen, i amb tota la raó del món, els taxistes.
Exactament. El pagament del trajecte es fa mitjançant targeta de crèdit i Uber s'emporta una comissió del 20% sobre el cost final. Els usuaris d'aquesta aplicació poden reservar el vehicle mitjançant un missatge de text...
No ho diguis, que jo no li vull fer cap publicitat a aquesta gent, que no m'agraden gens ni mica. Ja sabem què es pot fer, però que no m'interessa per res Uber. Tot el contrari, eh?
Doncs això, aquesta situació ha revolucionat tot el món dels desplaçaments amb l'automòbil i ha afectat els taxistes traient-los gran part de la seva feina. Així, per això, en José valora la seva situació actual.
Malament, molt malament. Eso nos está fastidiando mucho, y no la aplicación Uber, sino todo en general. La Guardia Urbana nos persigue por todas partes, nos multa por cualquier cosa, por lo más insignificante. Nos multa simplemente por encochar o desencochar en la Rambla. Cuando los autobuses... paran, no les dicen nada, cualquier vehículo para, hay vehículos que me multan, hay otros que no, pero bueno, todo va así.
Insisteixo, tenen raó. Jo és que agafo molts taxis, no només aquí, sinó quan vaig fora, i a tot arreu els tenen matxacats. Sabeu el que costa una llicència de taxi? Perquè després, que estan pagant, és que és més que un pis el que costa la llicència, eh?
Sí, sí.
Has d'estar pagant i pagant i pagant, perquè després et vinguin uns altres... et portin sense cap seguretat, sense cap garantia ni res, i no els hi passi res. És que és normal que estiguin cremats. És que és per incendiar la ciutat, home. No és lògic el que estan fent amb els taxistes. I després els altres, libertad de nada. Tu paga la teva llicència com paga un taxista i dona les garanties que et dona un taxista. És que sabeu que, per exemple, hi ha inspeccions als taxis de fins i tot com tenen la tapissada al terra. Escolta'm, és que aquests senyors d'Uber no tenen cap inspecció de res. Un taxista té una mica aixecada l'alfombrilla i ja no pot portar un passatger, ja els cau una multa. Home, què és això? Sí, doncs, totalment d'acord amb aquest senyor.
Doncs sí, en José realment es queixa que ningú els ajuda a fer la seva feina més fàcil. Només troben dificultats i dificultats en el seu dia a dia. Moltes parells, gent que fa de taxista sense llicència, ciutadans que ja no es poden permetre un trajecte amb aquest transport i opten pel metro i l'autobús, de tot. Veurem, però, com continua aquest tema entre aplicacions anomenades l'estop mental del taxi i els taxistes de tota la vida. En José, però, espera que tot això es solucioni i pugui arribar a jubilar-se tranquil·lament com a taxista.
Doncs també ho desitgem per ell i per tots els del col·lectiu. Gràcies, Anna. I com us deia, aquí està, sí, està aquí, l'Aida Fuentes.
Quin horror,
ha portat una parella d'aquests i tot.
Que malament. Com teniu les dents, Mònica Albert?
A mi és sentir aquest so, el del torn aquest que tenen
el de la neteja, sí.
I de veritat que se'm posa la pell de gallina, jo em trec els auriculars.
Jo soc molt maniàtic amb les dents, a mi m'agrada cuidar-les, però bueno, menys del que puc perquè em fan por. Els dentistes.
Doncs us porto una curiositat.
Sí.
A veure, Mònica, Albert, sabeu que 9 de cada 10 persones pateixen càries?
9 de cada 10, eh?
És molt, eh?
I pràcticament tothom.
Sí, sí.
I és que segons l'Organització Mundial de la Salut és l'enfermetat més extesa a tot el món.
Ja us he dit que estava amb el tema tot el dia.
Sí, no, és que és una dada important,
clar,
eh?
Clar, sí, sí.
Hi ha moltes causes que fan que aparegui aquest bacteri que corromp la nostra placa dental. Causes com, per exemple, la mala higiene, una alimentació amb excés de sucres o simplement, a vegades, és qüestió d'herència. Però atenció, perquè l'estrès també influeix. Assumpció Malagosa és investigadora experta en càries i docent a la Universitat Autònoma de Barcelona i ens ho explica.
Sobretot, doncs, també el fet que determinats efectes, ja sigui l'estrès, ja siguin condicions patològiques, doncs modifiquen la resposta immunitària que nosaltres tenim davant de l'agressió dels bacteris.
Val a dir, però, que aquest bacteri no és igual de present a tots els països del món. L'alimentació tradicional hi influeix, així com també la posició social. Per exemple, a Amèrica del Sud o Central hi ha més presència de càries per la pobresa, mentre que a la Xina els components de l'arròs eviten l'aparició de la càries. Amb tot això, aquesta enfermedad és prehistòrica. Si abans no hi havia els mateixos sucres que ara, n'hi havia d'altres que també creaven la càries. El pas del temps ha fet que la malaltia evolucioni.
Abans, com que el seu menjar acostumava a ser més abrasiu, les dents tenien menys cúspides, és a dir, menys punxes. I per tant, doncs, era més difícil que hi quedés menjar. La majoria de càries que tenim de l'antiguitat corresponen a el que en diem càries interproximals, és a dir, que estan entre dues dents consecutives.
Ara bé, sabeu què? No és saludable tot allò que brilla. La dentadura blanca nuclear és més propensa a tenir càries, mentre que les dents una mica grogues resisteixen millor a la presència dels bacteris. Ara bé, el que ha de quedar clar és que per reduir la càries hem de menjar de forma saludable, rentar-nos les dents després de cada àpat i anar periòdicament al dentista.
M'encanta el teu accent de Girona, te'l canvio.
Ai, gràcies.
M'agradaria parlar com tu, Aida, t'ho juro. M'he d'anar a viure a Girona una temporada i agafar aquest accent que és el que més m'agrada.
T'hi convido.
Gràcies. Seguim a la ciutat, gràcies. Això és Onda Cero Catalunya.
De dilluns a divendres de 1:15 a les 2, la ciutat, a Onda Cero, amb l'Albert Lesant.
Cada vez cuesta más llegar a fin de mes, porque en cuando no es la lavadora averiada, es la caldera, el lavavajillas. Pero a pesar de todo, podemos estar contentos porque existe Masical, y con Masical ahorramos y mucho. Noelia, porque ahorrar es fácil, ¿verdad?
Solamente hay que colocar Masical en la tubería principal. Inmediatamente este aparato contra la cal lo que hace es ejercer un efecto de limpieza, eliminando toda esa cal que con el paso de los años se va incrustando en tuberías, en griferías, sanitarios y electrodomésticos. Con lo cual vamos a evitar también nuevos nuevos depósitos de cal y problemas que nos ocasiona la cal que lleva el agua. Pero también a la hora de la ducha, porque no le va a picar más la piel ni el cabello por culpa de la cal.
¿Y garantías?
Usted tiene por escrito garantía de funcionamiento de por vida y el año de prueba. Que le convence, se lo queda, si no lo devuelve y recupera su dinero.
¿Y de cuánto dinero hablamos?
Tan solo valen 99 euros. Los 25 primeros que llaméis ahora al 902-107-109 solamente pagáis un masical, pero vais a recibir tres. Tres por uno.
Ala, pues a darse prisa. 902-107-109, masical. 902-107-109 y también en mastienda.es.
Durant molt de temps vaig creure que era la imatge de l'èxit, però la vida t'ensenya que per viure millor cal renovar-se més enllà de la façana.
Els edificis de Barcelona ara poden millorar. Demana els ajuts a la rehabilitació 2014 abans del 31 de desembre a bcn.cat/habitatge o a les nostres oficines. Ajuntament de Barcelona, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Después de comer, a veces tienes
digestiones pesadas
o problemillas con los gases. Si quieres liberarte, Pancreoflat comprimidos recubiertos disminuye la pesadez de estómago y la formación y retención de gases. Pancreoflat y siéntete flat, de Laboratorios Faes Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Arriba al Liceu, La Traviata de Verdi. Un melodrama grandiós en una producció més teatral que mai. La història d'un amor impossible, del genial director d'Agripina. Al Liceu, fins al 29 d'octubre.
¿Deseas tener un hijo? En Instituto IEGRA Tres Torres te ofrecemos las más avanzadas técnicas de fecundación in vitro y el programa Embarazo Garantizado, el único en España que te ofrece un número de ciclos y transferencias ilimitado a un precio cerrado. Si no conseguimos que te quedes embarazada, te devolvemos el dinero. Visita embarazogarantizado.com o llama al 931 25 84 52. 931 25 84 52.
Su baño, su cocina, su hogar. En Lujodux transformamos sus deseos en realidad.
Superoferta Lujodux. Le cambiamos de un día para otro su bañera por un plato de ducha extra plano y antideslizante. Con cerámica para alicatar la parte de la bañera. Con grifo de ducha, mampara y mano de obra incluida. Todo desde 990 euros más IVA. Oirá otras ofertas, pero ninguna tan completa como la de Lujodux. Visítenos en Carrera Sanz 316, cerca Metro Badal o al teléfono 93 448 1768. Lujodux. 93 448 1768. 7.68.